l'oportunitat de col·laborar amb diverses formacions, d'on sorgiren temes com Spirit of Light. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Congrés i el Senat el dia 21 de maig a la sessió constitutiva. Les defenses Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana, Jordi Sánchez i Jordi Turull i Josep Rull de Junts per Catalunya han demanat aquest dimecres al Tribunal Suprem que els deixi en llibertat per poder assistir en persona a la sessió i tot apunta que se'ls autoritzarà, ja que, per exemple, el Tribunal no ha fixat sessió del judici aquell dia per facilitar la seva presència a les cambres. El mateix passa amb Raül Romeva, d'Esquerra Republicana, escollit al Senat. Davant d'aquest escenari, el Tribunal, que els està jutjant al Suprem, la presidència de la cambra i la policia espanyola, ja treballen en com es farà el trasllat i com serà la vigilància un cop arribin al Congrés. Fons parlamentàries apunten que en principi no aniran emmanillats pels passadissos del Congrés, però hi haurà gens de paisà que els custodiaran. Tot i que existeixen protocols per evitar situacions d'assetjament escolar, el bullying i el ciberbullying continuen sent un dels grans problemes a les escoles i als instituts. El grup GROC de la Universitat de Girona dona algunes pautes per combatre l'assetjament escolar i reduir-ne l'incidència a les aules. Sisu García, FM Girona, bona tarda.
Bona tarda. L'assetjament escolar o bullying no s'ha descobert ara. Fa temps que en sentim a parlar i les administracions i les escoles fa anys que es van posar en marxa per treballar-lo. Però és suficient? De quina manera s'hauria de combatre? Joan Teixidor és director del grup GROC de la Universitat de Girona.
Hi ha diversos protocols i els centres actuen i tothom intenta fer-ho, però la clau és que allò que és ocult sigui públic, perquè així l'alumne assetjat se sent recolzat i els assetjadors deixen de mantenir l'anonimat.
Però abans d'aturar una situació d'aquest tipus, falta detectar-lo. És fàcil?
El que fan els centres és tenir protocols, i sobretot a través del tutor, i a vegades de bústies, i de secundària fan programes de formació de mediadors i d'antiassetjadors perquè els propis estudiants donin suport a la persona, a l'alumne assetjat.
I el ciberbullying és també tan perillós com l'assetjament a la mateixa escola?
Allò que és ocult, ara en aquest cas, no només entre el grup d'amics, sinó les xarxes socials, que encara donen més ocultació, tornar a fer públic. Torna a ser el mateix, tornar a reforçar el noi, treballar amb la família.
La prevenció contra l'assetjament escolar, doncs, és molt important i quelcom fonamental per minimitzar els efectes abans no sigui massa tard. De fet, segons dades de l'Institut d'Estadística de la UNESCO, un de cada tres adolescents pateix o acaba patint bullying en algun moment de la seva vida.
I ara en aquest butlletí també tenim temps per parlar d'esports, perquè en handbol derbi català a la Lliga Sobal, els blaugranes reben el Granollers a 6:45 de la tarda al Palau. Els blaugranes campions de Lliga s'enfronten amb els granollerins, que són quarts. També en hoquei patins, avui tenim enfrontament català a l'hoquei Lliga Plata. El Tordera rep el Barça B a 10:15 en un maig entre els dos conjunts que ja s'han salvat a la categoria de l'hoquei Lliga Plata. I en tenis, Albert Ramos, al Madrid, el mataroní va caure davant del francès Jeremy Jardí per 6-2, 4-6 i 7-5 en els Masters 1000 de Madrid.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat Francesc Pena a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
I fins aquí les notícies de les 6. Gràcies per la seva atenció. Podeu seguir informats a través de la vostra emissora local.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem aquesta tercera hora de programa. Ho fem, com sempre, i ho farem sabent coneixent el preu del peix i, evidentment, com explicàvem tot just abans d'arribar a les notícies, promovent la participació. Ara em recordaven que en el Facebook ens diem el FAR. Ja està. El FAR, punt. Al Twitter ens diem el FAR FM. i al correu ens diem alfarlaxarxa@gmail.com. Ho hem fet així per... És un exercici d'habilitat i memòria, eh? Anem canviant-nos el nom a cada xarxa social, més que res per fer un joc, eh? És com una mena de sudoku, però en aquest cas amb nosaltres. Per tant, Facebook, el Far, Twitter, el Far FM, correu electrònic, alfarlaxarxa@gmail.com i web, el Far FM. Ja està. Ara sí, anem al programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Hi ha notícies i reportatges que venen molt a to d'allò que parlem sovint al programa. Avui llegim un reportatge que ha publicat el diari El País a la seva plana web i parla de les pateres. Diu, el repunte de les pateres rompe la tendència a la baja de la immigració irregular. I en aquest reportatge hi parla un agent de la Guàrdia Civil, en concret el general de la Guàrdia Civil, Félix Blázquez. En el context d'aquest reportatge, també és curiós que parlem de rescat i parli un guàrdia civil. En el context d'aquest reportatge, diu el general Blázquez, ahora hay una situación idílica porque las entradas son ridículas, pero los actores son muy variados y la tendencia puede cambiar. Em quedo amb la idea, la situación idílica porque las entradas son ridículas. Recordeu el que explicàvem ahir amb la gent de protecció civil, de salvament marítim, que s'està canviant la terminologia, ja no es parla d'entrada, sinó d'interceptació. I que darrere d'aquesta interceptació hi ha precisament el fet de deixar-los a la deriva esperant que vinguin les patrulleres de la govern marroquí. De fet, ahir mateix, dilluns, ens ho explicava l'Ismael Furió, que és portaveu representant del salvament marítim del sindicat CGT.
Estan canviant. A l'estret estem trobant amb una realitat i és que des de la ficada en operatiu del mando único de la Guàrdia Civil en algunes ocasions s'està procedint a repatriar gent, perquè al final s'estan parant pasteres en la mà i està esperant a que arribi la Guàrdia Marroquí i aquesta gent pues, siga replegada per serveis de la Guàrdia Marroquí i portats al Marroc. Ara, sempre que es parlava de pasteres, es parlava de rescatado,
sí,
o de traïdos a puerto, coses així. Ara estem descobrint un nou terme, que és lo d'interceptado. És una ambiguetat que precisament busca això, que en moltes ocasions, a partir d'ara i aquest estiu, per desgràcia, ho anem a viure moltes vegades, quan es localitza una pastera amb gent que intenta arribar a Espanya, pues lo que va a ocórrer és això. Se van activar los serveis, o bé nostres, o bé qualsevol altre cos que estigui a l'estret, com pugui ser Guàrdia Civil, i se va esperar que el conveni aquest de col·laboració que hem signat al Marroc, pues, que la gent siga replegada o siga recollida per la Guàrdia Costera marroquí.
Doncs quedeu-vos amb aquest concepte. S'està canviant la terminologia, en cap cas està canviant el problema, ni està minvant el problema. El que s'està fent és intentar generar un discurs diferent a l'utilitzat fins ara, que d'alguna manera ens desorienti i ens faci pensar que tot això està sent arreglat, reparat, arranjat. I en cap cas és així. Segueix arribant gent, segueix venint gent morint a l'estret. L'única cosa és que en comptes de dir-li rescatados, els diuen interceptados. Nosaltres no deixarem mai de denunciar-ho.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui coneixem el preu del peix que s'ha venut a la cofradia d'Arenys de Mar. S'encarrega en Martí Cadellans. Martí, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Aneu tard avui, eh?
Home, però saps per què anem tard? Perquè m'han dit que encara queda una barca per entrar. I hem dit, aviam
mira,
si podem fer que...
Ara estem venent, ara mateix.
Veus? No és que anem tard, anem puntuals, com ha de ser.
Sí,
sí.
Escolta'm, com està anant la setmana?
Bé, no, bé, hem estat bé. Al matí hi ha hagut sardina, s'ha dit tota la setmana de 2.000 a 3.000 caixes diàries. Que tenim 8 o 10 barques aquí, amb les de casa, i anem treballant seitó i sardina, sonsos. La tarda també acompanya bastant, que hi ha bastant de gamba, que estem venent gamba encara, de 8 o 19 euros, la petita.
Sí.
La mitjana estem a 40 euros i la grossa estem a 60 euros, més o menys, en sentit. I bé, molt bé, moltes sèpies també, i...
Sí.
I calamars, un nou dentus, pellescata, molt, de tot hi ha hagut, de tot.
És a dir, que ha estat aquesta una bona setmana, eh?
Sí, sí, gràcies a Déu, la setmana estem treballant bastant bé, sí.
Amb bons preus, també, o no? Els preus han anat a la baixa.
Amb els preus, bé, ara mateix tenim la gamba, ara mateix de 60 euros, la grossa.
Sí.
Ara mateix és 4,35, per dir-te un exemple. I la... No, la mitjana, però 36, i la petita m'ha acabat a 18 euros. Ara ha baixat l'última barca, ha baixat una mica.
Doncs...
Bé.
Bona quantitat de peix, bons preus i suposo que més compradors que mai, per això de Tarragona doncs estan de veda, per tant sembla que les coses aquí estan anant molt
va
bé.
No, va pujar abans d'ahir una miqueta a la gamba, però ahir avui s'ha aguantat els preus normals d'aquí.
Molt bé.
En sentit.
Doncs Martí, no t'entretinc més, que sé que entrant una barca se't gira feina.
Estic molt tranquil, ara mateix estic molt tranquil ja.
Doncs
ja
jo...
m'ha acabat la feina i estic molt tranquil ja.
Doncs jo no, que tingui gent que m'espera. T'agraeixo molt que ens hagis atès, Martí. Cuida't, company, fins després.
Adéu,
a reveure, adéu. En Martí Cadellans, com cada setmana, apropant-nos al preu del peix a la cofradia d'Arenys de Mar.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
I avui ens anem a fer història, ens anem a l'època romana, però quan dic ens anem literalment, perquè, Ivan, avui no ets a l'estudi, t'has mogut.
Avui hem vingut fins al port de Segur de Calafell, fins a Escafandre Calafell, per conèixer quina és la història del fons marí del Baix Penedès. Segons els experts, segons l'equip d'Escafandre Calafell, hi ha molta història sota l'aigua, aquí a les costes de Calafell i també de Cunit, fins a tocar de Cubelles. Avui en parlarem, descobrirem una petita part d'aquesta història i ho farem de la mà de l'Àlex Castillo, propietari d'aquest centre de busseig. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, bones tardes.
Realment hi ha tanta història sota l'aigua aquí a la costa del Baix Penedès?
Pues sí, realmente sí, hay mucha historia y más de la que podemos llegar a pensar. Como bien sabéis, hemos lanzado alguna publicación ya en los periódicos y todo esto por algunos artículos. Y sí, sí, sí que tenemos muchos fondos de marinos aquí.
A grans trets, ara entrarem en detall de què podem trobar sota l'aigua, què s'amaga sota el mar, però a grans trets, què podem trobar, quins serien els vestigis més destacats?
Pues mira, hace poquito hemos encontrado un fondo rocoso, que es la antigua calzada romana o una de las arterias principales que iba hacia ella. Tenemos también medio localizado lo que son unas costillas de un barco romano o bélico. Y bueno, incluso desde un cañón que nos han dicho que hay por esta zona también y varios naufragios. Estamos todo en busca de ellos aún.
És a dir, és una mica molt embrionari, no? Vosaltres vau néixer, si no m'equivoco, el 6 d'abril, per tant fa un mes aproximadament, i encara esteu treballant en tot això. Voleu fer, això sí, una mena de mapa, una espècie de mapa amb coordenades per localitzar totes aquestes restes que trobem sota l'aigua. No sé com l'esteu fent, com és aquest mapa?
Bueno, realmente, a ver, no es un mapa físicamente, como bien sabéis los que estáis en este mundo, son wet points, que se llaman, son unas coordenadas que tenemos grabadas en el GPS, y sí, el día de mañana nos gustaría lanzar un pequeño mapa de toda la zona con todas las cosas que encontramos, ya que tenemos alrededor de entre 15 y 20 puntos de inmersión. Entonces, pues algunos de ellos son bastante interesantes de lanzarlos a la vista.
Quan parlem de 15-20 punts d'immersió, això vol dir que hi ha 15-20 vestigis sota l'aigua?
No quiere decir eso. Eso quiere decir 15-20 puntos, quiere decir son sitios, lugares de buceo que tenemos nosotros para hacer inmersiones. Fondos de prestigio y todo esto, tenemos la calzada romana, las costillas del barco este romano, tenemos que ir a buscar el cañón. Y bueno, un par de cositas más que tenemos otro pequeña zona de piedras donde nos han llegado a decir que era un posible puerto romano que había aquí, ya que sabéis que aquí en Calafé está ciudad ibérica y tenemos un posible puerto romano en el cual hemos encontrado restos de ánfora.
De fet, aquí al programa nosaltres vam poder parlar, vam tenir l'oportunitat de parlar amb l'historiador Adrià Cabezas, també amb el productor de cinema Laureano Clavero, que tot just estàvem fent un documental sobre tot això, també amb l'arqueòleg Dani López, que estava descobrint doncs, aquest port que comentaves a la zona de Cubelles. En tot cas, una zona molt rica, sembla que és el Baix Penedès.
Sí, correcto, es demasiado rica, creo. O sea que es muy interesante de venir a visitarla. Ya que, bueno, se han encontrado restos en tierra, como bien decís, y ese puerto romano creemos que lo tenemos bastante localizado. O sea, yo digo que hemos buceado en él. Lo único que claro, necesitamos alguien que diga que verifique que sí que es eso.
¿Com us estan ajudant a identificar aquests vestigis? No sé si això ho feu vosaltres o són els pescadors qui d'alguna manera també us ajuden, no?, a localitzar aquestes restes.
Pues mira, realmente no tenemos nadie que nos diga esto es esto. Si no, vamos leyendo libros, miramos en internet mil cosas, pero no tenemos nadie que nos diga sí, es esto concretamente. O sea que si alguien se anima a venir a echarnos una mano, o adelante.
Realment sempre es diu, no?, que en aquests casos la gent doncs, li costa, no?, explicar on es troben aquestes restes, si en té coneixement, sobretot per l'estat de conservació, no?, d'aquestes restes, perquè no es faci malbé d'alguna manera.
Sí, correcto. A ver, a mí me gustaría poder enseñar todo lo que veamos, todo lo que encontremos y más. Claro, lo único que tenemos que tener es una mentalidad de conservación, porque claro, sí que es verdad que no tenemos nada de conservación. Y la idea mía es poder enseñar todo, porque ya que está ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no visitarlo?
¿Has visitado alguna? ¿Mai has visitado alguna de estas restas tú mateix?
Sí, yo estaba buceando en la calzada romana, en el posible puerto este que también hablamos, que está en Cubellas, y yo he buceado en los dos. En lo que son las costillas del barco romano, tengo gente que ha buceado en ellas, o sea, sé que están, lo único que realmente no hemos tenido tiempo de aún para poder ir.
Com és fer una immersió en aquest tipus de vestigi? És complicat? S'ha de tenir experiència o qualsevol bucejador pot anar-hi?
Depende al fondo que vayamos. Realmente, si no entramos en ningún pez o ni cavidades así encerradas ni nada, una experiencia de media, podemos ir. Hay que conservar mucho lo que es el fondo. Entonces, claro, no podemos ir si no tenemos experiencia a cualquier lado, ya que podemos picar en el fondo y, bueno, hay corales, hay mucha vida y lo que hablamos, somos bastante conservadores, entonces tenemos muchos sitios para ir desde iniciación y luego cuando ya tenemos un poquito de experiencia sí que vamos a estos fondos a que la gente lo vea.
Quin és l'estat de conservació d'aquestes restes? Tu que has pogut veure la calçada aquesta romana, també la coneixes gent que ha bucejat a les costelles d'aquest vaixell, quin és l'estat de conservació, com es troben?
Bueno, las costillas son de madera, están en una conservación muy buena, dicen. El problema es que de estos fondos de aquí es bastante arena, por el tema de los arroz, de la pesca que se ha hecho. Y bueno, se ven poquito, pero se ven, es bonito de bucear en ellas, dicen. Y las restas romanas, muchísima vida, mucho coral, la calzada increíble. Yo disfruté mucho el día que la encontré, disfruté muchísimo, porque además, si se aprecia un poquito cuando vamos bajando, realmente se ve que parece realmente una calzada, ya que en los dos laterales tenemos arena por un lado y por otro, y se ve que son 4 o 5 metros de ancho y se ve que no son piedras naturales, se ve que eso ha estado ahí, que lo han puesto.
Ens hem d'anar molt lluny de la costa per trobar-les a molta profunditat. On les podríem trobar?
No, mucha profundidad no, está más o menos una milla mar adentro, más o menos, y profundidad está alrededor de los 15, 20 metros de profundidad. O sea, la zona es muy buena. Para hacer una inmersión es buenísima, porque la profundidad no es mucha.
Nosaltres hem vingut a Escafandre Calafell, ara mateix ens trobem en una aula d'aquest centre, d'aquesta escola, on vosaltres també formeu futurs bucejadors. No sé si ells ja han pogut fer aquesta visita, aquesta experiència a les costelles del vaixell o a la calçada romana, o encara no. S'ha de tenir certa experiència per poder anar-hi.
A ver, nosotros sí, formamos ya desde iniciación, desde un primer contacto con el agua, hasta hacer buceadores profesionales como ya son instructores. Entonces, a ver, lo que sí que está claro es que las primeras inmersiones no las llevamos a estas zonas, por lo que ya hemos dicho, queremos conservar un poquito el fondo marino. Y entonces, pues bueno, cuando formamos a la gente, que son de iniciación, sí los metemos en fondos, pero un fondo que podamos tocar más arena también un poquito por el tema de los corales que tenemos, ya que son pocas zonas y está creciendo mucha vida. Entonces, pues sí que hemos llevado buceadores ya a esa zona y la verdad es que han salido que todos quieren repetir.
De fet, no, no sé quin seria, no, el paisatge o la situació més idònia per poder fer una bona immersió. M'estàs dient que quan el terra és arenós, quan hi ha molta sorra, és una mica complicat, no, el fet de bucejar. Com seria el paisatge ideal?
Bueno, pues el paisatge ideal seria realmente si todo fuesen rocas, restos marinos, ese sería, vamos, lo ideal. Pero bueno, en esta zona no nos podemos quejar porque lo que te comento sí que es mucha arena lo que tenemos, pero las zonas donde vamos, en todos los puntos de inmersión que tenemos, la verdad es que hay muchísima vida y se disfruta, pero muchísimo en estas zonas.
Quin és el problema principal quan et trobes amb aquestes zones arenoses? En contra de trobar-te amb roques, vull dir, o sigui, quin és el problema que teniu?
Bueno, el problema que hay es, pues bueno, que se levanta un poquito de lodo, mala visibilidad. La gente, si no tiene buena orientación, se va para un lado o para otro, pero bueno, también baja siempre con algún guía la gente y lo llevamos a zonas donde realmente esto no pueda pasar. O sea, nosotros llevamos a la gente a bucear a zonas que están muy controlado por nosotros, hemos bajado nosotros primero, hemos quitado alguna red que había enganchada, hemos hecho una buena limpieza, hemos hecho lugares de buceo bien seguros para la gente.
Sé que vosaltres teniu la vostra pròpia embarcació i d'aquesta manera doncs, feu aquest tipus d'immersió, però explica'ns millor una miqueta com és el dia a dia d'un centre com aquest i com feu aquestes immersions.
Pues mira, nosotros estamos haciendo inmersiones ahora mismo casi a diarios. Salimos todos los días, fines de semana hacemos 3-4 salidas cada fin de semana y tenemos una embarcación de 7 metros y medio con dos motores, o sea, nos movemos muy bien para las zonas. La gente viene aquí, alquila su material, ya que tenemos para alquilar, o viene con su material propio, y vamos a las salidas. Se vienen en la embarcación, ya que les incluye la botella, los plomos, todo. Y vamos a los lugares donde ese día se haya decidido ir. Vale, entonces, bueno, la gente vamos, tenemos el sitio más lejos, lo tenemos a 20 minutitos de navegación, más los 45 más o menos que dura la inmersión. Depende de cada uno, esto ya la gente lo sabe. Y una vez regresemos aquí, en el centro, como has visto tú, es completamente nuevo, la gente se puede duchar y, bueno, irse para casa completamente nueva. Este es el día a día nosotros.
Quina és la rebuda que està tenint aquest centre? La gent s'anima a participar d'aquest món del busseig? És a dir, està interessada en descobrir aquesta història de la qual parlàvem ara?
Pues realmente sí, ha tenido un impacto bastante grande. Hemos abierto aquí en Segur de Calafell y la gente realmente nos está visitando mucho, se está animando mucho, tenemos bastantes cursos para hacer. Y salidas también, la gente se está animando mucho, lo único que pasa es que el agua está fresquita, no nos vamos a engañar, está fresquita. Pero bueno, la gente aún aún, la verdad es que está viniendo bastante.
Hem parlat de la calçada romana, també de les costelles d'un vaixell. Abans de marxar no vull oblidar-me del rumor d'un possible vaixell. Betis és el nom d'aquest vaixell, uns diuen que és un vaixell bèl·lic, altres diuen que no. No sé si vosaltres en teniu constància d'aquest vaixell o és una llegenda.
Pues realmente no te puedo decir que yo haya buceado en él, porque no. He leído de libros, he escuchado mucha gente, muchas cosas. He escuchado que fue desguazado y se salió del agua el barco. Tengo gente que me ha dicho que tiene coordenadas que lo han sondeado e incluso han llegado a verlo. Pero yo no te puedo decir que yo tenga constancia de él. Realmente no.
Com a bucejador, imagino que això també és un repte, no?, per tu, és a dir, és un incentiu per bucejar cada dia.
Sí, correcto, la verdad es que sí, tenemos el gusanillo ese que cuanto más nos dicen las cosas y no sabemos si es rumor o es verdad, pues parece que tenemos más ganas de descubrirlo. Sí, no creo que tardemos mucho en ir a buscar esas coordenadas que nos han dicho y que posiblemente sea el Betis. Sí o no, no lo sabemos. Però si hi ha alguna cosa, lo miraremos y lo descubriremos seguro.
I abans d'acabar, m'agradaria també comentar que vosaltres teniu en ment, voleu fer en un futur proper, enfonsar el vostre propi vaixell per, d'alguna manera, doncs, poder portar els vostres alumnes també en aquesta zona d'immersió i fer doncs, un biotip artificial, d'alguna manera.
Sí, correcto. Ya que hemos visto que, como bien os comento, aparte de los puntos que tenemos de inmersión, hay fondo aquí arenoso, y en los puntos que tenemos de inmersión hay muchísima vida, pero muchísima. Entonces queremos crear nuestro propio arrecife artificial, ¿vale? Que es eso, hundir un barco. Necesitamos muchísimos, muchísimos papeles para poder hacerlo, desde que, bueno, hay que hacer una limpieza del barco, no se puede tirar de cualquier manera, y necesitamos muchos, muchos documentos para poder hacerlo. Sé que se ha hecho en varios centros de buceo, en varias zonas, pero nosotros no, no sabemos cómo, ni cuándo, ni nada, realmente, vuelvo a decir lo mismo, si alguien sabe cómo hacerlo, agradecemos que venga y nos eche una mano. Y nuestra idea es hundir un barquito a esa profundidad, entre 15 y 20 metros de profundidad, para que toda la gente lo pueda disfrutar.
I abans d'acabar, Àlex, nosaltres el programa, el FAR, és un programa que parla de qüestions relacionades amb el mar. Estem farts de parlar de la problemàtica dels plàstics. No sé si vosaltres, com a bucejadors, us trobeu habitualment amb aquest problema i si també per vosaltres no acaba sent un inconvenient, imagino.
Pues sí, mira, la verdad es que nuestro dicho es lo que siempre hicimos. Cada vez que bajes, súbete algo, ¿vale? Pero súbete algo que realmente no sea de natural, de vida que tengamos allí, sino que encuentres un plástico, encuentres una bolsa, porque realmente está afectando muchísimo los plásticos. Ya te comento que incluso en la calzada romana, en la mayoría de agujeros que puedes encontrar, encuentras restos de plástico. Sí es cierto los anuncios que dicen que vamos a bucear en mares de plástico, sí que es cierto. Es más, nosotros, no te puedo decir fecha ni nada, tenemos previsto una limpieza de fondos marinos, ¿vale? Yo cada vez que salgo a bucear, incluso ayer mismo, sacamos dos cajas de estas grandes de plástico y las subimos a la embarcación, porque la navegación se está haciendo hasta peligrosa.
Àlex Castillo, propietari d'Escafandra Calafell, al centre de busseig, que, com dèiem, ha obert relativament fa poquíssim a Calafell. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, ha estat de debò un plaer parlar amb tu, descobrir una miqueta, no?, aquesta petita part de la història que s'amaga sota el mar a Calafell. Per tant, moltíssimes gràcies, tornarem a parlar i molta sort en aquest projecte.
Gràcies a vosaltres per haver venit aquí.
Doncs esperarem que algunes d'aquestes iniciatives es duguin endavant i, evidentment, des del FAR ens en farem ressò. Avui ens hem submergit a la zona de Calafell.
El FAR. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muert en el Nilo, d'Agatha Christie. Muert en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Una pizarra, un avió de paper, una espardenya blanca, un ginjolet, un pati d'escola, trencar la vidriola, una nit d'estiu al carrer. Sortir de casa amb un somriure i estar segur que no he fet res en va. A voltes l'encertem i a voltes la caguem, però no pararé mai d'arriscar. Però no pararé mai d'arriscar. Ballem lleugers com una ploma, caminem sense gravetat. Al teu costat, princesa, tinc la certesa, per ser feliç no cal tant. Una bombolla amb un xiclet, un llapis de dos puntes, deixar una paret, un cuc de seda, una fulla de morera i el xiulet de l'esmolet. Vindré a buscar-te amb un somriure i estar segur que no he fet res en va. A voltes fem la guerra i sempre fem l'amor, però no pararé mai d'arriscar. No, no pararé mai d'arriscar.
Ballem... Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Obrint l'apartat de gastronomia i ho fem viatjant fins a Begur, perquè l'element gastronòmic més tradicional d'aquesta població és, sense cap mena de dubte, el peix de roca. I precisament en ell es basa la campanya gastronòmica que s'està donant a terme fins al proper dia 2 de juny. Si us sembla, en podem parlar amb el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Begur, que és l'Eugeni Pi Bernat. Eugeni, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
21a edició, això es diu ràpid, però costa molt arribar-hi, eh?
Doncs sí, però bueno, és un tema de que està ben consolidada, la campanya funciona i els restauradors repeteixen, i llavors doncs ja portem aquests 21 anys.
Quin format té? És a dir, són els propis restauradors els que en les seves cartes de restaurant el que fan és precisament oferir peix de roca, no?
Sí, nosaltres la base per participar en la campanya és simplement que els restauradors, durant aquest temps que dura la campanya, que és des de final d'abril fins a principi de juny, incorporen a les seves cartes, a les cartes dels seus restaurants, un menú que s'ha fet amb peix de roca. Llavors, cada un dels restaurants té llibertat per fer el que ell vulgui. No són menús tots iguals, sinó que cada un fa el menú que vol. I també tenen llibertat de posar-hi el preu que vulguin, amb el qual doncs, tens un ventall de preus bastant divers, i a més doncs, tens la possibilitat de que, com que la campanya dura pràcticament un mes i mig, doncs el que pots anar fent també és un dia anar a un restaurant, l'altre dia a un altre, i provar diferents menús.
Clar, quan parlem de peix de roca, estem parlant d'un tipus de peix molt variat, és a dir, variat en la quantitat i en la tipologia de peix. Depenem molt del que en aquella setmana o en aquella jornada trobin els pescadors, no?
Doncs sí, efectivament, el peix de roca trobes el que trobes. Entens? Hi ha dies que potser doncs, tindria de gust fer o menjar una rascassa i és impossible perquè aquell dia no, els pescadors no en porten, vull dir...
Per tant, aquí està una mica també l'habilitat dels restauradors d'anar doncs, adequant les cartes i les propostes a la realitat dels que els hi ofereix la pesca, no?
Sí, clar, evidentment, doncs ells ja m'imagino que tenen el seu sistema i els seus croquets per poder assegurar aquest menú durant tota la campanya.
Quants restaurants hi participen enguany?
Aquest any tenim 12 restaurants.
Déu-n'hi-do. De fet, sí. La campanya va començar, si no vaig errat, el 27 d'abril, és el dia de la Mare de Déu.
Va començar el dia 27 d'abril, efectivament, i dura fins al primer cap de setmana de juny.
Correcte. Per tant, estem parlant d'un mes i mig, que no només és de fer gastronomia, sinó que el que feu és generar tot un seguit de propostes al voltant del peix de roca. Per exemple, precisament la inauguració va ser una sessió de cinema gastronòmic, no?
Sí, bé, nosaltres el que fem és que al llarg del que és la campanya, per anar dinamitzant i per anar fent actes al voltant de la campanya, que no només sigui el anar al restaurant, i per recordar també doncs, que els restaurants tenen aquestes cartes i aquests menús, el que estem fent són activitats. Cada cap de setmana fem una activitat o altra, com dius tu. La setmana passada va haver-hi l'activitat aquesta del NAC, Nits de Mans del Cinema, que la pel·lícula que hi havia era de temàtica gastronòmica i sempre es fa una pel·lícula de temàtica gastronòmica. Aquest cap de setmana, no, el que ve, tenim el concurs de cuina popular, que també s'ha de fer amb peix de roca, i que aquest any tindrem com a jurat i com a cuiner que ens vingui a visitar, tindrem en Marc Ribas, de TV3, del Joc de Cartes i del Cuina, a la cuina del migdia, o no sé com se diu.
Sí.
I així anem fent activitats cada cap de setmana. I l'últim cap de setmana, fruit de la gent que hagi participat en aquestes jornades gastronòmiques fent algun menú, entra en un sorteig que el premi és donar una volta en barca per la costa de Begur per veure doncs, on es pesca i per veure l'hàbitat del peix de roca.
Fantàstic, per tant, un al·licient més per participar d'unes jornades on els restauradors, per exemple, doncs, dels restaurants de Cal Bandarra, de la Galena Mas Comenjau, de l'hostal de Sarracassa, de Casa Juanita, de Carbó Restaurant, de l'hostal de Satuna, de l'hotel Aigua Blava, del Diferent, de la taverna Som Moles, de Sa Punta, de Toc al Mar i de la Cuina, ens ofereixen diferents propostes. Aquí cadascú suposo que té llibertat o no, hi ha uns criteris mínims.
Sí, sí, com he dit abans, tenen llibertat per crear el que ells vulguin, sempre en base a que els plats té que haver-hi la base fonamental aquesta del peix de roca.
Veig que, bueno, per exemple, un exemple, popa a la brasa amb oli de pimenton fumat, o per exemple, peix de roca salvatge amb arròs de pals amb panegal, o per exemple, no ho sé, filet de salmonete amb el seu suc i all negre. Bueno, sí. Aquí cadascú fa autèntiques... Mira, raviolis, rellenos de... No sé si es diu rellenos... Farcits. Raviolis farcits de cigales amb salsa de coral, per exemple.
Bueno, doncs, digue'm. Aquesta és la gràcia, no? El fet de que, com que deixem llibertat i tenim aquí a Begur uns cuiners molt creatius i a més tenim un bon nivell de restaurant, doncs llavors doncs, quan arriba la campanya doncs tots els cuiners posen els cinc sentits en fer aquests menús que realment doncs, cada any ens sorprenen i cada any ens fan venir saliveres només de sentir el que estaves ara dient.
Escolta'm, un parell de qüestions més. La primera, fa mil anys de la primera referència escrita que esmenta el castell de Begur en un pergamí, i de fet la campanya del peix de roca se suma a aquests actes del mil·lenari. Com ho feu?
Bé, efectivament, aquest any celebrem o commemorem aquest mil·lenari de referència escrita, i llavors doncs, tot el que siguin els actes que es facin aquest any aquí al poble a nivell turístic o a nivell cultural, doncs tots intentarem sempre fer alguna referència doncs, per intentar doncs, que la gent se recordi d'aquest mil·lenari i participi en les activitats que anirem fent. És una forma també de promocionar doncs, aquest fantàstic castell que tenim aquí a Begur, que és un dels millors miradors de l'Empordà i que realment val molt la pena pujar-hi i des d'aquí dalt veure les vistes que hi ha.
Doncs és una altra proposta més, que s'afegeix en aquesta cuina del peix de roca. Recordar que cada cap de setmana hi ha activitats, per exemple, el dia 31 de maig inauguren una exposició sobre la pesca a Begur, o el dia 19 hi ha una excursió per conèixer les plantes de la ratafia, últimament molt de moda al nostre país, a més amb arrossada popular de peix de roca.
Efectivament, sí. I el dia 18, com he dit abans, i està obert a tothom que vulgui, el concurs de cuina popular, que bueno, poden trobar les bases del concurs a la web de turisme de l'Ajuntament de Begur, i que, com us he dit abans, comptarem amb la presència d'en Marc Ribas per fer de jurat.
Molt bé.
Per fer una mica de joc de cartes en directe aquí a Begur.
Doncs escolta'm, i anirem a treure el cap, el dia 18 i la resta. T'agraeixo molt que ens hagis atès, Eugeni. Bona feina. Que vagi bé, regidor.
Moltes gràcies.
Cuida't, fins després. A reveure. I de Begur ens anem cap a... I de Begur i el peix de roca marxem cap a les Terres de l'Ebre i el musclo.
Segueix la llum del far.
I amb preocupació, volem parlar dels musclos amb preocupació, perquè no n'hi ha. Bueno, se'n troben pocs i, vaja, Judit, que no hi ha massa bones notícies.
Doncs no, perquè falta aliment per als mol·luscs, per aquests mol·luscs, tal com estaves comentant, Cano, per als musclos. I per conèixer les causes parlem amb Miquel Carles, el president de la Federació de Productors del Delta de Frepomodel.
Miquel, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda i gràcies per l'invitació.
No me faltaria més. Escolta'm, què està passant amb els musclos? I en general, amb...
Bueno, lo musclo està superitat per les inclemències del temps i dels seus estats naturals, i al no baixar aigua enguany pel riu, vull dir, li costa ficar car, vale? I a part, pues, tampoc favoreix massa aquest temps que fa refrescant, canvi de temps, això fa variar la temperatura i no acaba de ficar car, però s'està recuperant molt poquet a poquet. Van retras comparat amb l'any passat, però se retrasarà 15 dies o 20 dies, però al final aconseguirà ficar la car que per defecte sol ficar sempre.
Aquest temps meteorològic el que més afecta és el seu aliment, no? Que no deixa créixer, pues, d'allò que s'alimenten els musclos.
Sí, és una cosa molt senzilla. Tu, durant l'hivern, quan veus xarcos per la carretera, sempre és aigua transparent. I este xarco, quan és d'estiu, que el sol la calenta, esporàdicament se fa de color verd. Què passa? Facilita la creació i el desenvolupament d'algues, que això s'hi diu fitoplàncton. I això és el que filtren els mariscos, eh? I clar, al fer falta calor i aigua dolça, pues no s'acaba de crear el que toca, eh? Per això van retras.
Clar, no s'acaba de crear i per tant, diguéssim que no hi han cries i s'han d'importar. És a dir, el que bueno, no es crea aquí, bueno, ho hem d'engreixar aquí o no va així, això?
Bueno, són dos temes diferents.
D'acord.
Una cosa és el musclo tamaño comercial per al consum, el consum directe, i l'altra cosa és la reproducció per a la collita de l'any que ve. Que tinguéssim ben clar que un musclo, del moment que visualment tu el detectes en la teua vista, fer-se tamaño comercial costa uns 18 mesos. ¿Vale? Yeah. Llavors, per norma general, quan se fa el musclo comercial enganxat a la mateixa corda, surten les cries que podem aprofitar per a la collita de l'any que ve. Però aquestes cries no les podem aprofitar perquè en la calor, a finals de juliol, principis d'agost, sobretot a la badia dels Alfacs, s'ha mort el marís, ¿vale? I no té sentit arroplegar-les perquè és mort. A la badia del Fangar, l'any passat va ser el primer any en la història, i el dia 6 d'agost se va morir la cria i el musclo comercial. Vull dir, hi ha productor que a la badia del Fangar, que es comença la campanya a principis d'agost, pues no va poder collir ni un quilo de musclo, suportant el gasto que això repercutís fent una collita a l'any, pues suportar aquest gasto i tornar a comprar cria, ¿vale? Evidentment, la cria molt la toca comprar fora, com ara països, Grècia, Itàlia, que hi ha més bona captació. I bueno, això és una despesa en cria de musclo sobre 1,5 milions d'euros, ¿vale? I clar, pues això se fa pesat, perquè si tinguessin les badies en condicions, estos diners ja no caldria gastar molts, i llavors el cost de producció seria més econòmic,
Un altre dels fets que fa que no hi hagin musclos és el cranc blau, no? Perquè els musclos tenen uns depredadors, les dorades i els sars, però aquest cranc blau és molt més agressiu i pot entrar amb més facilitat.
Sí, és més agressiu i més listo. El cranc blau, quan detecta que a l'altre costat de la red n'hi ha menjar, talla la red, que és de plàstic, i forada, i comença a menjar musclos. Lo curiós d'això del cranc blau, que s'han menjat ostres que fan 300 grams. Què vol dir? Imagina't una ostra de 300 grams. Wow. En la pinta li fa el forat, una miqueta de forat, i va estirant la molla fins que la mata i se l'acaba menjant. Vull dir, el cranc blau és un depredador d'un dels altres molt potencial i preocupant, perquè sumes el cranc blau, el que has dit tu abans, les dorades, els arcs, cada viatge és més complicat fer musclo aquí, al Delta de l'Ebre,
Escolta'm, hi ha una qüestió que també crida molt l'atenció, i és que de musclos, hi ha moltes zones de Catalunya on abans se'n feien amb moltíssima facilitat, no? Pràcticament no calia ni fer res, hi havia musclos i se'n trobaven. És més, jo recordo avisos de Ports de la Generalitat i el Departament de Costes de dir-li a la gent: no agafi els musclos que es trobi pel país, perquè pot ser que estiguin en aigües que no són recomanables pel consum humà. D'un temps ençà, això a moltes zones ha desaparegut. És increïble.
Bueno, hem de tindre en compte que abans totes les aigües fecals i residuals pues, anaven a la mar, ¿vale? Mm. Si los musclos, com més menjar tinguin, millor, que és un filtrador, ¿vale? Ah. Llavors, a la sortida d'aquest alcantarillat, pues, se feia molt de musclo, però no era recomanat per al consum ni que passés per depuradora, perquè els contaminants eren bastant elevats. Ara, el musclo que se fes a 100 metres de l'alcantarillat, pues, depurant, se podria consumir. Però, bueno, en el tema del canvi climàtic, en el tema, que no ho sé ben cert, dels sabors de rentar i tot això, la captació de musclo que es feia a les roques, ara aquesta captació no existeix, no s'apega. Suposo que deu hi haure un residu de l'alcantarillat, que deuen ser polvos de rentadora i tot això, que fa una microcapa damunt de les en roques i no deixa pegar el musclo. En canvi, abans, a veure, sí que hi havia aquesta captació de cria, i és quan veies tanta cria per tota la costa. Ara, apenes ne veus. Jo considero que això deu anar per aquí.
Hi ha un altre problema que s'ha d'afegir en aquests musclos, que és el fet de que es provoquen taps a la bocana, no? Perquè com que ve baixa poc cabalós el riu Ebre, la sorra i els sediments s'acumulen i això fa que l'aigua no es pugui renovar.
Bueno, los taps a la bocana de les badies, deixem-ho ben clar, que si m'ho senten no sabrem d'on parlem. A veure, per la seva dinàmica de litoral, pues, la mar pues, meneja sediments, meneja arenes, i té tendència a ficar-les tot el moviment d'arena a la punta de les bocanes. Vull dir, tu compares dels anys 70 que es feia musclo al fangar a ara actualment, i se calcula que hi ha 20 milions de metres cúbics d'arena. Bon. Imagina't les platges que es poden regenerar. Vale? Arena que bueno, ve del resto del litoral, arena que s'agarra de les canteres i es fica a la platja i al final fa cap allí, i bueno, aquesta arena s'ha depositat allí, i actualment d'un metro d'altura d'un costat a l'altre costat mos queden 285 metres de canal obert. Yeah. Què vol dir? Això és insuficient per a renovar tota l'aigua de la badia. ¿Vale? El que passa és que aquest problema ja fa anys que s'està detectant, i bueno, en aquest cas les administracions, perquè intervenen diverses administracions, pues, haurien de fer alguna cosa sobre aquest tema, perquè no solament a la badia estem nosaltres els productors de musclos, ostres i almejes, no. Estan els pescadors professionals, estan els mariscadors professionals i també estan els pescadors deportius. Quan una badia se mor tot això, la veritat que no dona massa gust navegar per dins, perquè l'aigua pues, encarrega des de d'algues i no fa massa bona
Miquel,
aigua, vull dir.
Em quedo, però, amb una dada que ens donaves al principi. Va amb retard, però sembla que a poc van engruixint. Vull dir que vés a saber si encara ho podrem salvar, això.
Ho salvarem. Retras de 15 dies, vale?
Doncs em quedo amb aquesta lectura positiva. Moltíssimes gràcies, president. Que vagi molt bé.
A batros, una abraçada.
A reveure, molt bona tarda. Doncs, malgrat tot això que m'ha explicat, sembla que a refer, i amb un retras de 15 dies, però tindrem musclos de qualitat del Delta de l'Ebre. 1, 2, 3, 4.
El Far.
I d'un bivalp amb un altre bivalp, dels musclos a les ostres, Judit, perquè, bueno, donem el tret de sortida, no?, a les jornades gastronòmiques.
Així és, l'Ampolla el passat diumenge va donar la benvinguda a aquestes jornades gastronòmiques de l'ostra. El diumenge, a la Diada de l'Ostra, on se van repartir més de 2.000 quilos. Per saber en què consisteixen aquestes jornades, parlem amb Meritxell Jardí, regidora de Turisme a l'Ampolla.
Meritxell, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I què, com van anar aquestes jornades? Com han començat?
Bueno, van ser fantàstiques, la veritat. Vam tindre molt bon temps, la gent va vindre molt animada i bueno, es va repartir totes les ostres que es van poder.
Quin tipus de menús podem degustar en aquestes jornades gastronòmiques aquí a l'Ampolla, Meritxell?
Bueno, pues participen 16 restaurants, el menú té un preu tancat de 35 euros, el menú, i llavors poden elegir en qualsevol dels restaurants que estan inclosos dins les jornades gastronòmiques de l'Ostra, que han començat aquest cap de setmana i duraran dos caps de setmana més, o sigui, tres caps de setmana que es podrà disfrutar de les jornades de l'Ostra.
Quin tipus de clients venen normalment a degustar aquests menús de l'Ostra?
Pues la veritat és que tenim uns clients molt fixes, que els agrada molt l'ostra, i molta gent que arrel de que hem treballat l'ostra cuinada ens venen, perquè ens deien, oi, és que l'ostra crua, pues poder la textura no m'acaba d'agradar, i des que treballem més amb l'ostra cuinada la gent s'atreveix molt més i ens diuen, ostres, que abans l'ostra crua pues no l'acabava de disfrutar, però des que feu aquestes jornades que sí, no? que la textura els ho canvia, el sabor té aquest punt salí, però ja no els suposa d'ostra crua. I realment són unes jornades que són de les que ens van millor. O sigui, tenim un públic molt fidel, a part de tots els nous que es van incorporant, però cada any anem pujant de números de menús venuts.
És veritat que l'ostra és un element que hi ha gent, hi ha de tot, eh? Hi ha gent que li apassiona, és un element gastronòmic de primeríssima qualitat, però també és veritat que hi ha gent que li genera un cert, una certa, bueno, no diré rebuig, però sí un cert respecte. Clar, al cuinar-la acabeu contentant a tothom, és a dir, resoleu el problema, per entendre'ns.
Sí, sí, i és així, eh? O sigui, molta gent llavors li dona una oportunitat perquè, bueno, pues, l'ostra sempre dona aquell glamour, no?, a les menjades, i llavors, quan la veuen cuinada i depèn en quin acompanyant té l'ostra, llavors s'animen. I sí que és veritat que ens ho ha dit quasi tothom, que s'atreveixen, i llavors canvien el concepte de l'ostra i ja després són uns consumidors fiels de l'ostra cuinada.
Alguna manera com cuinar l'ostra o algun secret que hagis provat i que creguis que és interessant de compartir?
Bueno, jo he provat tot el que he pogut, això sí que és veritat. He provat ostra en chimichurri, he provat l'ostra arrebossada, he provat l'ostra amb un niu de patata, acompanyada de xampinyons, acompanyada d'algues, a la brasa... Bueno, és que la veritat és que els restauradors cada any ens operen en moltíssimes novetats. I clar, o sigui, notes, a l'ostra cuinada la gràcia és que notes aquell punt salí, però després canvia la textura i no et tens desconeguda, és una textura que coneixes. Llavors, combinat amb altres productes, en vegetals o altres coses, la veritat és que t'entra molt fàcilment.
L'ostra, que molta gent ho conceptualitza a un element gastronòmic d'un cert preu, vaja, ara jo no vull anar aquí d'allò, però no és tan cara l'ostra com molta gent es pensa. És a dir, moltes vegades hi ha determinats aliments que refusem perquè realment tampoc no som molt conscients que ens hem creat mites que no s'ajusten a la realitat.
Sí, sí. Bueno, és que, claro, cadascú té un concepte de car i barat diferent.
Sí, molt, molt diferent, sí, és cert.
Llavors, sí que és veritat que comprar-se una ostra o dos per a fer un aperitiu sol a casa sí que és fàcil d'assumir, perquè no és car.
Jo em referia a això, eh?
No, exacte, no. Vull dir, tampoc no és anar-te a fer 10 ostres perquè, bueno, ja, bueno, sí que hi ha gent que s'ho fa, però, bueno, és fer l'aperitiu, és menjar-te una ostra o dos, acompanyar-ho de vi o el que vulguis, o el cava, però realment l'ostra és assequible per tothom, això sí, i que no és com un llagostí que dius, no, me'n fan falta 10 més, no, doncs pues l'ostra és una ostra o dos, i ja quedes així, doncs pues bé, ja amb ganes de fer el dinar.
Cal dir que hi ha trucs també, eh? És a dir, però és molt delicada, eh? És a dir, també és veritat que s'ha de saber manipular l'ostra.
Sí, bueno, jo obric ostres a casa meva i bueno, has d'agafar el truquillo. Ah. I, de fet, aquesta jornada de l'ostra, un dels jurats me va dir un altre truquillo que no sabia, i dic, pues aquest l'he de provar. Però sí que és veritat que a un lateral té un punt que l'has de saber obrir. A mi m'han dit el truco, per si algú vol provar, i jo ho faig, és de posar 15 minuts al congelador la ostra i s'obren una mica, llavors és més fàcil obrir-ho.
Ah.
I després, sí, no es congela ni refreda, o sigui, sí, perquè no té temps en 15 minuts, però sí que s'obre una mica, llavors és molt més fàcil obrir-la. I llavors aquest diumenge sí que em va ensenyar un xef que havia que es podia obrir des de la part més estreta, a un punt que em va ensenyar ell. Dic, això ho he de provar la pròxima vegada.
Ah.
Però sí que és veritat que s'ha de buscar per YouTube trucos per a obrir una ostra, perquè...
Has de fer un tutorial d'això, perquè, perquè és interessant.
Sí, sí, la veritat és que al final haurem de fer un tutorial aquell dia de l'ostra, com obrir-la, perquè és que realment cadascú t'explica alguna història i no està de més anar-ho provant.
Meritxell, aquí a l'Ampolla hi ha moltes ostres, perquè ara fa un moment hem parlat amb Miquel Carles, el president de la Federació de Productors del Delta, i ens comentava que el cranc blau s'està menjant ostres de fins i tot 300 grams. Aquí també teniu aquesta problemàtica a l'Ampolla?
Bueno, és que tots estem a la mateixa bahia, llavors si ho tenen ells, ho tenim tots. Sí, el cranc blau, bueno, és una plaga bastant important que està fent bastant mal, es menja la cria de tot, de musclo, d'ostra, i llavors, òbviament, tots estem vivint de les mateixes... Només hi ha dos bahies, el delta del Fangar i la dels Alfacs, i nosaltres estem a la del Fangar. Llavors, si ells tenen problemes, tots tenim problemes, això està clar.
Doncs no és pas bona notícia. Esperem que tot això que s'està fent per carregar-se el cranc blau funcioni. En tot cas, des d'aquí el que fem és d'alguna manera convidar tothom a les Terres de l'Ebre a menjar ostres, que sempre ve de gust. L'ostra és aquelles coses que mai cansa. Meritxell Jardí, regidora de Turisme de l'Ampolla, moltíssimes gràcies i bones jornades. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
A reveure. Molt bona tarda. Vam començar el 5 de maig i estem vivint la 29a edició d'aquesta diada de l'ostra. Gràcies, Judit, que vagi molt bé.
Igualment.
Fins després, a reveure. I parlant d'ostres, posem punt i final al programa d'avui. Recordeu que us hem llançat una pregunta, la de quina és l'activitat que heu fet en una platja que, bueno, que ha estat especial per vosaltres i es pugui explicar a través de les xarxes socials. Entre tots els que participeu, un menú al Vintage Café d'Arenys de Mar, un menú hamburguès, un menú burger, i les fan molt bones, fetes al forn Josper, que les deixen un regust espectacular. Demà tornarem amb aquest programa també espectacular aquí a la ràdio.
Segueix la llum del far.
Eso.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
B-Side neix a mitjans del segle passat. L'evolució del vinil cap a un format de més extensió temporal va provocar la seva divisió en dues cares. The CTI s'utilitzava per gravar els hits de l'àlbum amb els continguts de les produccions musicals que tenien més protagonisme, mentre que Side B es destinava a les improvisacions o a la música instrumental. El pas del temps va difondre aquesta escissió fins a fer-la gairebé inexistent. B-Side hereta el relleu de l'antiga Side B amb l'objectiu de reproduir aquell fenomen als mitjans de comunicació cultural. El videoclip de la cançó de Fatboy Slim, formació britànica emblema del moviment musical Big Beat, neix de la irrupció de ballarins voluntaris al hall d'un cinema de forma totalment improvisada, realitzant una coreografia mentre sona Praise You de fons, guardonat amb el premi al millor videoclip per la cadena musical MTV. El científic Eduard Ponset, al programa Redes, va estudiar el vincle intrínsec entre la música i la imatge en moviment. És curiós com aquests conceptes s'influencien tant, modificant absolutament la concepció que es té d'ambdós per separat. El resultat d'aquest experiment és el públic del cinema espectant, el guarda de seguretat intentant parar la música i el líder de la formació, Norman Cook, amagat rient d'entre el públic. Una producció que forma part de la B-side dels mitjans de comunicació. We have to praise you.